Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez, t'estic parlant des de Lleida. Ja saps que és un autèntic plaer, com sempre, compartir aquests minuts d'Herrera a COPE Lleida. Avui és dilluns, són les 12:20, dia 20 d'octubre del 2025. Comencem setmana, aquesta sí que és la que el cap de setmana canviarem l'hora, la nit de dissabte a diumenge. Però, a més, també és la setmana en la que culmine amb el dia de la Seu Vella, que sí, que la ciutat té dos festes majors, la de tardor i la de mes de maig, però resulta que la Seu Vella, que escolta, que ens hem de sentir tan nostre, també té la seva festa major. Això és tot un seguit d'actes organitzats per l'Associació dels Amics de la Seu Vella, i avui està amb nosaltres el seu president, que ja el coneixem, evidentment, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Celebro de tornar a parlar per los micros de la COPE, que
sí,
sempre em fa molta il·lusió.
La veritat és que ara et trobàvem en falta, i no és que no parlem de la Seu Vella, però, ja, però amb el Joan Ramon és una altra història. És una altra història. Bé, aquesta setmana és la setmana gran de la Seu Vella Lleida. Ja hem explicat més d'una vegada que el darrer cap de setmana d'octubre se celebra el Dia de la Seu Vella, organitzat per l'Associació Amics de la Seu Vella, i se celebra de manera molt breu, Joan Ramon, per una cosa molt concreta. O sigui, no vau triar una data a l'atzar, sinó que el darrer cap de setmana d'octubre és per un fet concret, no?
Sí, perquè el dia 30 d'octubre de l'any 1278 es va consagrar la Seu Vella, i per tant la data més propera, el 30 d'octubre, el diumenge més proper, des de l'any 1986, l'associació celebra el dia de la Seu Vella ininterrompudament. Inclús en pandèmia hem tingut l'oportunitat de mantenir-lo, i és una data que creiem que hauria d'estar més ficada al calendari festiu i mental dels lleidatans,
de sí,
que sempre és el darrer diumenge d'octubre,
sí, sí,
el dia gran de la Seu Vella, que a més, com has dit molt bé, des de fa temps sabem que hi ha així una setmana anterior d'activitats culturals per crear caliu fins a arribar el diumenge 26 d'octubre, que és quan se farà.
És curiós perquè quan preguntes a la gent i als polítics, escolta, què és el més emblemàtic de Lleida? Home, el turó de la Seu Vella, volem que sigui patrimoni a més, avui no en parlarem, d'això, però després resulta que sí que tenim una setmana i un cap de setmana dedicat a la Seu Vella, i escolta, el desapego, el silenci des de les institucions és tremendo, Només hi ha l'associació que està, i el consorci, que estan al darrere d'intentar mantenir aquesta flama engegada. En fi, a la web amicseuvella.cat teniu tota la programació des d'avui fins al diumenge, amicseuvella.cat. Anem a passar ràpidament a que avui, demà passat i dijous tenim el que són actes puntuals de la setmana cultural. Per exemple, avui, que és dilluns a les 7 de la tarda, hi ha una taula rodona, Ricard Vinyes, Lluís Virgili, l'Orfeó Lleidatà i la Seu Vella, que tindrà lloc a l'Orfeó Lleidatà a partir de les 7 de la tarda, amb entrada lliure i gratuïta, com sempre, el Joan Ramon estarà de moderador. Demà dimarts, a 6:45 de la tarda, a la Sala Gran de la Canonja, hi ha una nova conferència on es parlarà de les campanes de la Seu Vella, 8 segles de presència musical, amb Josep Maria Salís Clos, que és musicòleg. Dimecres, a 6:45, també a la Sala Gran de la Canonja, la presentació del llibre Elisenda, reina de la corona d'Aragó, amb la Rosa Maria Prat i Balaguer, que és l'autora. I el dijous, a 6:45 de la tarda, a la Sala Gran de la Canonja, una taula rodona de Joan Robles i Mateo. És un escultor d'imatgeria religiosa popular del Palau d'Anglesola, i en aquesta taula rodona hi assistiran el Miquel Torres Benet, que és president del grup de recerques de les Terres de Ponent, Joan Llegas, de historiador de l'art, Sebastià Garralón Viles, historiador, i la Carme Berlavé Jové, que és historiadora de l'art. I amb tot això arribem a divendres, que és una d'aquelles dates també des de l'associació Maques, Joan Ramon, perquè són els guardons de la Seu Vella. Aquí el que fem és reconeixements, no?, de gent que sí que se'n recorda de la Seu Vella al llarg de l'any.
Correcte. Per una banda, triem sempre també algun periodista que vagi de moderador. Aquest any hem convidat a la Rosa Peroi, que molta gent també l'ha sentit en una altra emissora i en altres mitjans de comunicació. La Glossa sempre l'encarreguem també a alguna personalitat o institució destacada, i aquest any ICG, aquesta gran empresa de Lleida, que a vegades no som conscients i que ara ha fet 40 anys, doncs van pensar que seria oportú que la pogués ser l'Andreu Pi. Amb els seus contactes està liat aquest dia amb xinesos i no ha pogut, i l'ha delegat en el president de la Fundació IFG, que és Antoni Cirana. Sí. Les distincions que fem cada any a l'activitat d'una persona, sempre amb una mica més de trajectòria, però al mateix temps personal durant l'any passat, i aquest any li ha tocat, penso, amb tota justícia, al bisbe emèrit Salvador Jiménez, que a part de la seva trajectòria d'aquests 10 anys, però sobretot aquest any amb el jubileu, va aconseguir que a la seva vida reunissin més d'un miler de persones per fer el jubileu d'aquest any en el temple. Se va recuperar com a lloc religiós, i en aquest sentit mai s'ha oblidat que pugui ser la seva ja també aquesta consideració, i en aquest sentit se li fa aquest reconeixement. A les entitats, enguany també és AREMI, aquesta tasca que fa per les persones que tenen dificultats de moviment i d'accessos a molts llocs, han fet un calendari solidari magnífic en el qual van posar en valor els esforços que hi ha en la seva vella per poder donar accés normal a les persones que van en cadires de rodes, i al mateix temps de veure que hi ha molts llocs que se pot accedir-hi, en contra del que molta gent pot pensar, però que també que molts llocs encara no, que aquesta normalitat no hi és. Per tant, aquest calendari i aquesta tasca en aquest sentit. A nivell d'una reconeixença en tota una trajectòria, doncs vam pensar que un personatge que ja entra a la vuitantena, que és molt entrellable pels lleidatans, amb el seu caràcter peculiar i estimat al mateix temps, que és el Manel Rei Calvet, més conegut pel nom del seu pare, Manel Rei Cascales, i també, entre altres coses, perquè va fer un magnífic llibre ja fa uns anys, que és el millor llibre que s'ha publicat fotogràficament sobre la seva vella, després de com que havia hagut a principis de segle, però actualment és aquest el més important. Es donaran els premis, com és habitual, i hi haurà també un musical del grup Guerrilla Folk. Mm-hmm. Això serà el divendres, com has dit molt bé. El dissabte farem un recorregut per el barri de Balàfia, veient les altres ovelles que hi ha, i acabant amb el taller que té el Fèlix Montagut, un gran artista també del nostre territori. Ja començant a la tarda els trenets de l'Ateneu, que estaran per la seva vella, i el concert que ja cada any se comença a ser habitual de l'Orquestra Simfònica Juvenil de Catalunya, a les 6 de la tarda, el dissabte.
A la nau central, això, eh? Que...
A la nau central, sí, a la nau central.
I el diumenge, que és el dia 26 d'octubre, diumenge és el dia de la seva vella 2025, aquí hi ha activitats per tots els racons del turó de la seva vella.
Correcte, es tracta de que tothom que fugi al nostre gran tossal pues, trobi activitats per tots els gustos, serà tot el matí intens, i amb una fins i tot que es fa a la tarda. Per començar, tenim la Porta del Lleó, aquest any fa 2 segles, és a dir, allà la data està perfectament col·locada, 1825, i ens va fer gràcia de rememorar aquesta festivitat recordant amb fotos antigues que es veu que en aquella porta havia sempre una guàrdia militar i que la gent que accedia al castell havia de passar per aquella guàrdia i que si no tenia el salconduit oportú no el deixaven passar. Per això hem redactat un salconduit així una mica simbòlic, i la guàrdia no serà de l'exèrcit espanyol, sinó que serà de la secció històrica dels Mossos d'Esquadra, que estaran allí durant tot el matí i facilitant a la gent que pugui passar, però que hauran de fer una mica pues, aquella imatge que se tenia des de que es va tancar la seu al 1707 fins al 1948, que va haver presència militar al Tossal. Uh-huh. Dit això, tindrem després la missa habitual, després del repic de campanes. Aquest any s'estrenarà el nostre nou bisbe, Daniel Palau, fent aquesta missa, acompanyada, com sempre, per la Gemma Naranjo i la Coral Estel. I, com sempre, ja des de la pandèmia, cada any busquem amb el Felip Vilardell, que és el president de l'Associació de Gegants i l'Omarraco, alguna excusa per portar gegants a la Cervella. Aquest any tenim que els gegants faraons fan 30 anys i venen a felicitar-lo els gegants egipcis del Passeig Tarroja de Tarragona, acompanyat de la música dels carreters, i durant una horeta pues, estaran ballant per la catedral. Hem de recordar que aquest any encara estarà tancada la Porta dels Apòstols perquè estarà acabant les obres de restauració. Tindrem col·laboració de les llegendes de Ponent, que l'any passat ja van fer un tastet a l'Arena de Cavallers, al pati del Castell del Rei. A dalt de la terrassa del Castell del Rei, els de country de Lleida ballaran country, i la gent que s'animi pues, pot ballar els que s'encanti. Hi haurà els jocs per la canalla, els inflables, els jocs de fusta. Tota l'associació de monitors i educadors de Lleida faran un munt de tallers a dintre del claustre, des de pintar cares a pintar la seva vella, En aquests tallers tindrem també la visitor de l'arquer, de l'Ignasi Arquer, que ensenya com se fa la pintura al fresc. Mm. A fora hi haurà els tallers de papiroflexia, que sempre munta l'Esteve, el Roure. A part dels balls, aquests que hem comentat, també hi haurà els balls tradicionals de Bolívia, a la zona dels Absis, i aquest any també s'estrenen un altre grup nou, que és el Swing de Lleida, que també ballaran allà a la zona dels Absis. També s'incorpora una altra entitat, que és Escacs de Balàcia, que animaran a jugar als escacs al claustre. Oh, i hi haurà un petit mercadet, petit perquè la gent no s'anime, mira que seria més gratuït que mai, sí. Que la gent poden pujar els que tenen paradeta amb productes ovella, és l'única condició, que tenen alguna cosa de ovella, però entre altres pues, tindrem la Neus Laura, que estarà allí present com cada any, i també tindrem el Miquel Soler, aquest atleta nostre, que aquest any està corrent tot l'any per divulgar el que són les malalties mentals i lligar-ho una mica en patrimoni. Cada dia està fent mitja marató, cada dia, des de gener. El diumenge aquest farà 6.000 quilòmetres que porta correguts, ja, ja. I estarà tot el matí fent la seva mitja marató diària pel Turó de la Sovella. Per tant, en aquest sentit se complementarà. La col·laboració del Museu de l'Aigua és Pous de Gel, un gran element molt desconegut que hi ha al Tossal de la Sovella i que val la pena que la gent el conegui, que està a la banda nord, el que dona el Parc de Santa Cecília. Se faran visites guiades per poder-lo observar i gaudir. I també hi haurà, com a especial, el 25 any aniversari, 25 anys, del concurs de pintura ràpida. És una de les activitats que s'ha mantingut sempre. I aquest any, per celebrar aquests 25 anys, els premis s'han pujat en quantitat i s'han afegit dos nous premiadors. Per tant, a part de els amics de la Sovella, està el Premi de l'Agustí Mestre, del Josep Comes, del Ferrer Capdevila, del Plus Frecs, de Mercè Parés i de Xavi Miranda. Per tant, de les categories d'adults, de mitjana i de petits, per tant, animar tothom que vagi a apuntar-se per fer aquest concurs de pintura ràpida. I a la tarda tenim la col·laboració aquesta de la Grecotecno, una barreja de música gregoriana i tecnològica que acabarà de rematar una mica aquest tema. I el dia següent, el dilluns, encara acabarem de fer una visita guiada a Sant Joan, que hi ha una exposició magnífica, i que l'Església Nova de Sant Joan té referències de la Sovella. Per tant, tot això serà una mica el parlament que es queda a partir d'avui.
Molt bé, doncs... Bueno, tot això teniu resumit a amicsaovella.cat, que us podeu descarregar allí el programa, perquè ja veieu la quantitat d'activitats. O sigui, hi haurà molta vida al Turó de la Sovella aquest proper diumenge. Per tant, de totes les edats, famílies, amb canalla, sense canalla, grans, petits, colles d'amics, persones a nivell individual, com vulgueu, sempre trobareu l'activitat que us encaixarà. Amicsaovella.cat, allí teniu tota la informació. I tot això, com sempre, és gràcies a l'esforç, i ho dic així en majúscules, a l'esforç de l'associació Amics de la Sovella, que any rere any manté viu aquest dia de festa major de la Seu Vella. Joan Ramon González, escolta, enhorabona, que vagi tot molt bé aquesta setmana.
Gràcies. I m'ha quedat al tinter els vehicles històrics, que estaran en una altra ubicació. Estaran en una altra ubicació, però estaran. També aniran.
Molt bé.
Adéu, moltes gràcies.
Nou Parador Gualda, menú diario a 12 euros y menú fin de semana con carne a la brasa, caragols a la llauna y más exquisiteces a 18 euros. Salón para fiestas con baile y discoteca. Habitaciones reformadas con baño, televisión y climatizadas a 50 euros doble. Amplio aparcamiento y parque infantil. Nou Parador Gualda, reserva tu comida de empresa al 973-2306-65.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas, trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Felicidades a Cope Lleida por su 65 aniversario.
El 29 de octubre, 20 Minutos celebra su 25 aniversario en Barcelona con una entrevista al alcalde Jaume Collboni y una mesa redonda posterior sobre la evolución y el futuro de la ciudad. Solicita tu invitación en eventos@20minutos.es.
Cope Lleida.
Ens arriba a l'espai on tenim consells legals. Ja saps que ho fem de manera genèrica, però que si vols rebre atenció personalitzada pots anar i parlar amb els amics de Q2 Consultors. A internet, www.q2consultors.com, tenen oficines a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57, i si no, per telèfon, que és una primera consulta còmoda, ràpida i totalment personalitzada també, a 973-28-28-18, que és fàcil de recordar, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, advocat, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
Bé, avui parlem de... Bueno, parlem d'un tema... Bueno, d'un tema que fa referència a un moment de la vida de les persones que cada vegada doncs s'allarga més, afortunadament, i que, per tant, bueno, allargar-se més també comporta reptes. Estic parlant de... Bueno, quan ens fem grans. És que no li vull dir la tercera edat, perquè és quan ens fem grans. Que cadascú es fa gran a la seva edat, que això no és com abans que la llei et deia, no, a partir dels 65 t'has de jubilar. Bueno, ara ja no, perquè això va tirant en van. Aquí cadascú es fa gran quan vol, quan decideix. Però un cop t'has fet gran, doncs, bueno, hi ha reptes, hi ha despeses, hi ha necessitats, i per cobrir-les o suplir-les, doncs, aviam, no sempre pots disposar tu ja d'estalvis o de recursos per fer-ho, i tampoc pots, a vegades sí, però no pots carregar-ho directament als fills. A vegades s'ha de buscar una solució híbrida, no? Una cosa que t'ajudi. I d'això anem a parlar avui, Josep Lluís, perquè afortunadament sembla que, a poc, com sempre diem, però hi ha passets en el que l'Estat va facilitant certes situacions i que es pugui tirar endavant aquestes assistències.
Doncs sí, avui anem a parlar d'una cosa, una paraula. A vegades incorporem paraules al nostre diccionari, d'una paraula, una figura que es diu anticresis. Anticresis, que probablement la majoria de la gent no ha sentit parlar, però que és una figura antiquíssima, antiquíssima, que remunta al dret romà. Avui en dia el desafiament que tenim...
Al dret romà?
Al dret romà, sí.
Oh, si té anys,
parlant,
això, eh?
Estem parlant de 2.000 anys. Això, una altra qüestió és que sigui més o menys utilitzada, més o menys desconeguda i tal. Però avui en dia el problema que tenim amb la gent gran és, primera, que la gent cada vegada s'envelleix més, val? L'any 2050, llegia l'altre dia una informació que seran quasi bé, el 30% de la població tindrà més de 65 anys. L'envelliment amb condicions dignes, garantint certes condicions materials, és complicat. El sistema de pensions, doncs, bueno, a vegades no són suficients. La falta d'estalvi, la falta també, diguem-ne, de cohesió social, perquè abans la família assumia certs rols que ara avui en dia en això. I aquí entra en això la vivenda familiar, perquè normalment amb aquestes edats, quan som grans, la vivenda és un valor ferm, normalment està lliure de càrregues. I a veure, també siguem realistes. Sempre havia existit la possibilitat de que, venga, va, jo te dono la meva casa, però tu me cuides fins a que me morga. Això sempre ha existit, no?
Avui en dia... Que és el teu nom, no?
Això, sí, té el seu nom, diguem-ne...
Però, bueno, abans potser es feia amb confiança.
Feia confiança i normalment, doncs, en un àmbit relativament família. Però avui en dia la casa és la solució a determinats problemes per rebre més ingressos. Quins són les solucions? Doncs, la veritat és que són múltiples. Des d'aquelles persones que lloguen habitacions a casa seva o tenen una persona que els aporta recursos i els aporta companyia, que això també és important, a persones que es venen la propietat plena però a canvi de que es deixen estar allí i pagant un lloguer fins a la mort o fins que se'n van a una residència, algun tipus de transmissió de la propietat a través d'una renta vitalícia. Hi ha coses que és fórmules molt imaginatives, i d'algunes també ja s'han parlat. Penseu quan van parlar de la hipoteca inversa. La hipoteca inversa era sobre la meva vivenda habitual, sobre la meva vivenda habitual. El que feien era pagar-me una quantitat periòdica o pagar-me una quantitat determinada, i jo el que feia era poder viure amb aquella vivenda fins a que me'n cansessa, o poder viure o poder-la llogar, val? I això era una figura perfectament definida pel Banc d'Espanya, però pensada a la vivenda habitual. Era una hipoteca al revés de les habituals. Actualment, tu agafes una hipoteca i vas pagant un tant cada mes, aquí tu t'ho donaven uns cèntims, tu no pagaves res, i després els hereus se trobaven amb allò que això. I anem a parlar de l'anticrisis. L'anticrisis és una figura, ja dic, molt antiga, està, té més de 2.000 anys, està regulada al nostre Codi Civil català, i l'anticrisis, el que fa una persona és rebre el dret a percebre els fruits estem parlant del lloguer, vale? D'un immoble, amb obligació d'aplicar aquest rendiment al pagament dels interessos o del principal d'allò que jo he deixat prèviament. És a dir, jo faig un préstec a tu, i en garantia d'aquell préstec el que dic és, mira, te deixo la vivenda en garantia, la vivenda que no és vivenda habitual, no és vivenda habitual, o sigui, hipoteca inversa, vivenda habitual, anticrisis, no vivenda habitual, i aquell préstec que tu m'has fet te vas cobrant els principals interessos a través dels lloguers o de lo que entrenes.
Ah, val, val, val.
Vale? Què faig jo d'aquesta manera?
O sigui, a priori t'estàs estalviant fer tu les gestions i tota la història, no?
Sí, per exemple. És a dir,
perquè tu podries fer-ho tu mateix i anar tornant-ho amb el que traguessis igualment.
Correcte, llavors acudim un préstec, però aquí la idea és, jo no vull fer un préstec amb una entitat bancària, sinó que el que vaig és amb una persona que el que fa és, opció una, me dona uns diners. Opció 2, el que fa és pues, pagar-me unes despeses, imagineu, una residència. I pel pagament d'aquest conjunt, jo cedeixo una vivenda o vàries, de tal manera que ja t'espavilaràs tu per llogar-les i anar eixugant aquest deute fins al final. Diguem-ne que la idea és, bueno, és una idea nova, és una idea diferent, és una idea que d'alguna manera a l'any 2022, per tota la complicació o la implicació fiscal que això suposava, ho van regular de manera que s'assemblés a la hipoteca inversa. És a dir, que quan jo rebia uns diners no me peguessin una castanya, per dir-ho, un pal, i que d'alguna manera, bueno, el que estem buscant és que a través de la vivenda no habitual, a mi m'entren uns recursos que me complementen la pensió, que me complementen els meus recursos habituals per anar passant. I això és la figura de l'anticrisis, que avui en dia, donat aquesta finalitat, li diem anticrisis assistencial.
Val?
Més enllà de la clàssica, que realment era molt poc utilitzada.
Molt bé. Doncs, bueno, ja ho veieu, de totes maneres, la paraula que em fa referència ve de fa molts anys, però les necessitats són les mateixes i la manera de cobrir-les, doncs, ja va haver algú que ja ho va pensar, això. Per tant, bueno, no ho sé, escolta, si vols saber si tu et pots adaptar i com fer-ho, perquè és que aquí també la gràcia és, bueno, vale, sí, vale, ja em quadre, però com ho faig? Com legalment ho deixo escrit o com funciona fiscalment tot plegat? Doncs li preguntes als qui entenen, a Q2 Consultors. 973-28-28-18, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Bon dia, Ricard.
Esports. COPE Lleida. Estàs informat. Deportes.
Doncs apa, directes cap a la una de la tarda des de la radiografia ara ja, perquè és dilluns i hem de posar sobre la taula resultats del cap de setmana en el que, mira, hi ha hagut unes quantes primeres vegades. Sí, ha arribat la primera victòria de l'AM femení aquesta temporada, ha arribat també la primera victòria de l'Atlètic Lleida aquesta temporada i ha arribat també el primer gol del Lleida Club de Futbol aquesta temporada, que sembla estrany dir-ho, en aquestes alçades. Doncs sí, sí, la segona quinzena d'octubre ha arribat el primer gol del Lleida Club de Futbol, que per cert no li ha permès sumar cap punt, però ha arribat el primer gol. Mira, no sé, pensem-ho així, passet a passet. I, bueno, i també ha arribat la primera derrota del Força Lleida, però vaja, aquesta potser portaven dues jornades, aquesta és la tercera, no és la més sonada de totes. T'explico que amb hoquei femení hi havia duel lleidatà, l'Alpicat va perdre a casa davant del Vilassana 0-4, amb hoquei masculí el Lleida Llista victòria a casa 5-2 davant de l'Alcoi, amb bàsquet femení el Cadí la Seu va perdre a casa per un punt, 73-74, davant del València Club de Bàsquet Club. I el masculí, doncs, també, derrota a casa davant del València Bàsquet Club del Força Lleida, 78-99. En futbol, el que deia, en victòria de la EM femení a la seva visita a Oviedo, 0-1, és, hores d'ara era un rival directe a la classificació. En futbol masculí, l'Atlètic Lleida, doncs, aquesta primera victòria davant del líder, 3-2, davant del Barça Atlètic, amb a tercera federació, primer gol de Lleida, però que no li suposa cap punt. Vic 2, Lleida, Club de Futbol 1, i el Mollerussa, que va empatar la seva visita al Badalona. Amb futbol sala, derrota del futsal Lleida, i amb vòlei, primera victòria. Mira, aquesta també és una primera, però també era la jornada 3, primera victòria del Balàfia vòlei, 3-1, davant de la Laguna. Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Tor, des de Cope Lleida. Què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Des de Cope Lleida. Nosaltres també estem des de Cope Lleida. Bueno, Albert Escuer, escolta, bueno, ahir, diverses coses, al Barris Nord, una actuació arbitral, doncs, discutible, si voleu, però també és veritat que el València Bàsquet Club, doncs, té més ritme, té més físic i sap jugar millor les seves cartes,
eh? Sí. No, jo més que discutible diria que és denunciable. El que passa que això, bueno, llueve sobre mojado, que diuen els castellans, sí. No? Mira, a tall d'exemple, primer quart, faltes 4-3, marcador 25-24. Segon quart, faltes 8-3. A 6-0 ja estàvem en bonus, marcador 16-15. Tercer quart, faltes 9-7. A 7-18 ja estàvem en bonus, amb ells el xiulen la primera a 5-28. Quart, 9-7 en faltes, a 7-0-1 nosaltres estem en bonus, ells el xiulen la primera a 7-47. Bueno, plou sobre mullat. M'ha fet gràcia Pedro Martínez, que a la roda de premsa deia jo no pinto gran cosa, però bueno, el meu club sí, home, i tant que pinte, no? Ara bé, van perdre per l'arbitratge? No, clar, evidentment que no van perdre per l'arbitratge, però sí que va ser un d'aquells arbitratges que jo estic convençut que les escoles d'àrbitres els fiquen en vídeo quan donen l'assignatura d'arbitratges tendenciosos. Perquè, evidentment, el d'ahir no et surt de dins. Tu t'han d'explicar com fer-ho.
No, però això deia que el València tenia, segurament tenia més físic i va saber jugar les seves cartes, sí. que no es va perdre per l'arbitratge, però sí que és veritat que a la meitat del segon quart l'arbitratge sí que va desquiciar els lleidatans i a partir... I allí el València va fer una diferència de 10 punts que després ja costa molt de tirar-la enrere.
Sí, però això dic que va ser un arbitratge tendenciós. Ara bé, no perdem de vista que nosaltres, i també ho va reconèixer Gerard en contra, doncs vam sortir del partit, i sí. Part per l'arbitratge. Però en part també perquè a mi el Jaio Post, durant alguns moments em va recordar el Jaio Post de l'any passat, no? Anàrquic, que cadascú feia la guerra per la seva banda, i que, bueno, que no tancava el rebot, que no defensava, bueno, i que ens va portar a patir les angúnies que vam patir l'any passat. Ara bé, això és davant d'un València.
Sí, clar.
Que molta gent, abans de començar el partit, me deien, avui la podem liar. I jo els deia, dic, home, a mi em costa pensar que un equip com València pugui perdre 3 partits seguits. No? És cert que nosaltres vam donar la campanada la setmana passada al Palau de la Grana, perquè ens va donar l'oportunitat i la vam saber aprofitar, però València, que tenia baixes, perquè té una plantilla de 16 i no jugueix amb Montero, per exemple. No? Aleshores, era molt complicat pensar, doncs, que es podia treure aquest partit.
Jo no vaig veure...
Espero també sí. Que serveixi, doncs, com a prova de resiliència i que Gerard fiqui aquest vídeo, que segur que el ficarà, doncs perquè els jugadors vegin, doncs que realment som qui som, és a dir, els penúltims en arribar, i que hem d'estar preparats per aquest tipus d'actuacions, perquè la setmana passada, ja ho vaig dir, l'atracament arbitral del Palau va ser estratosfèric, el que passa que vam guanyar. Bueno, doncs hem d'entendre qui som, no? I d'aquestes coses poden passar i res, tu, mirar endavant i ja està. Al cap i a la fi, segurament tots haguessin firmat acabar la jornada 3 amb un 2-1 a la classificació, no, tant, perquè normal hagués estat un 1-2.
I tant, Sergi.
Sí, jo no vaig veure el partit, estava al camp d'esport, però sí que vaig llegir el tuit d'Albert Escuer que les primeres paraules són les clau, bany de realitat. Però atenció, perquè estem parlant de bany de realitat amb la dimensió del rival que hi ha davant de la pista, que és el València, que a hores d'ara, jo crec que amb el que he vist de la Lliga ACB, és l'equip que millor està a l'ACB, per això guanya la Supercopa i guanya el Real Madrid i s'imposa també a Unicaja, que no sé quants partits feia la Lliga Espanyola que superava els 100 punts, És a dir, atenció, 100 punts de mitjana, no 80-100, i és clar, és que davant del bany de realitat hi ha un club amb un pressupost de gairebé 40 milions d'euros. Ja, és a dir, això és la realitat de dir, vols lluitar amb València? És 5,3 contra 40. És a dir, a partir d'aquí comencem a lluitar. I hi fico una anècdota, perquè també el Berescuer va posar un tuit el dissabte fent referència al Barça de l'Eurolliga, Belgrat, Dubai, Màlaga. Clar, València venia de Mònaco i quan vaig sortir a tirar l'escombreria el divendres a un quart de 10 me trobo l'autocar del València. Dic, què fa aquí l'autocar del València? Pensava, igual era el femení que jugava a la Seu, no? I l'endemà dissabte també me trobo l'autocar del València per cata a l'hotel i membres de la delegació del València, visco al costat, i jo, bueno, curiositat, li vaig preguntar com havien anat, no? Perquè van jugar a Mònaco divendres. I van venir amb vol privat Mònaco aeroport del Lleida Guaire, que van aterrar divendres, a la nit, per això va venir l'autocar que anava cap a l'aeroport de Lleida-Alguaire, i ja els espera, arriben a un hotel, però això és màxim nivell, Eurolliga, ACB, vol privat, i a les 12 de la nit del divendres ja estaven a Lleida els jugadors del València, i pots venir l'autocar per acabar el partit, tornar amb autocar cap a València.
Un nou ús de l'aeroport de Lleida.
No, sé que parlo de la logística del viatge,
sí, primera,
però
i ja
parlo de la logística del viatge, però parlo del potencial que hi ha davant.
Sí, sí, és abismal
la diferència. Els jugadors de València estaven a les 12 de la nit a Lleida, ja.
Evidentment són una altra història, no? A mi el que em sap greu és que al final un mal arbitratge et priva de veure un partidàs i et priva de competir, perquè segurament de cada 100 partits a dia d'avui València ens n'ha de guanyar 99. Però ens priva de veure durant 40 minuts el que vam veure durant els 15 primers, que va ser un partit amb molt ritme, amb moltes alternatives, parcial del Lleida, parcial del València, un partidàs, i que segurament al final t'acaba atropellant, doncs, València, perquè ells tenen una rotació de 12 que entri qui entri, l'equip no ho nota. Nosaltres, òbviament, com ha dit el Sergi, amb una vuitena part del pressupost, doncs segons quines rotacions sí que...
Normal.
Sí que bueno,
dissabte és important.
Dissabte vinent, aquest mateix dissabte, a les 6 de la tarda, tornem a tenir partit a casa, arriba el Coviran Granada, que tal com estan les coses, insisteixo que és molt aviat, però tal com estan les coses, el Coviran Granada és penúltim, ja sé que no us agrada mirar els números,
no,
jo sí que els miro.
Albert,
bueno, aquest és un altre d'aquells partits de, escolta, centrem-nos, anem a fer el bàsquet que hem demostrat a la jornada 1 i a la jornada 2 i el primer quart de la jornada 3 i anem a traure aquest partit en van.
Sí, sense cap mena de dubte. Mira, ahir vaig estar veient el Granada-Baskonia i allò que parlava la temporada passada de que tenia la sensació que havíem deixat escapar moltes oportunitats i de la importància d'aprofitar les oportunitats com nosaltres vam tenir la setmana passada al Palau, ahir el Granada va tenir una oportunitat històrica per guanyar un Baskonia que arribava sense Forres, que arribava sense Howard, que arribava amb només 10 jugadors de rotació, un dels quals, Joksimovic, que és un noi de 16 anys, i el van tenir, però van acabar palmant de 3. Aleshores, el que dic sempre és d'aprofitar les oportunitats. Nosaltres al Palau ho vam fer, Granada ahir no va ser capaç de fer-ho davant de Baskonia, i bueno, es queda amb aquest balanç de 0-3, i òbviament la primera final entre moltíssimes cometes per l'equip de Gerard Encuentra, perquè òbviament guanyar ja seria començar amb 3-1, bueno, i a veure i viure el desplaçament següent a Badalona d'una altra manera. Però sí, sí, és un d'aquells comodins que no pots deixar escapar.
I torna Luka Bosic, no?
Vaig veure el primer quart del Badalona, per cert, i va fer por, el primer quart.
Sí, Bilbao, sí. Torna Luka Bosic al Barres Nord.
Jo, sota el meu punt de vista, Joventut enguany serà una de les sensacions de la Lliga, perquè és que només que Ricky Rubio estigui al 70%...
Sí, clar.
Ricky Tomic et garanteixen 40 punts, generar 40 punts per partit. Si amb això ja afegeixes Cameron Hunt, Decker, Birgander, Hanga i tot el que té, compte amb aquesta penya aquesta temporada.
Sí, sí. Jo dic que jo vaig veure aquest primer quart i he pensat, Déu-n'hi-do. Bueno, escolta, 3-0, és igual. Si arribem allà amb un 3-1, perfecte.
Home,
vull dir que...
No, ja està.
Cap mena de problema.
Tots, home.
Albert Escuer, escolta, canviem d'esport. Primera victòria de l'AM femení, més que necessària.
Sí, vital. I a més, fora de casa i en una setmana convulsa pel canvi a la banqueta. I el que diem sempre, recuperant una de les senyes d'identitat, porteria zero. Clar, sí. És que quan tu deixes porteria zero, ja tens garantit que com a mínim empates. I aquesta havia estat la fortalesa de l'AM aquestes darreres temporades, jo ho he comentat en més d'una tertúlia. Bueno, doncs dissabte es va tornar una mica als orígens, doncs sumar aquests tres punts que han de servir també per donar una mica de tranquil·litat i per estabilitzar el projecte, que després de 3 anys lluitant per pujar, doncs veure's ara en zona de descens, bueno, una mica traumàtic.
No, i tal com ha estat la classificació, era un rival directe perquè estaven a la part baixa de la classificació i el següent, el proper cap de setmana, davant del Real Betis Balompié, que també és un rival directe perquè té 7 punts i l'AM té 5. Per tant, bueno, són aquests partits que millor guanyar-los ara i sortir del pou, que costa molt. Fixa't que si costa, que l'Atlètic Lleida ahir va guanyar el seu primer partit 3-2 davant del líder del Barça Atlètic al Camp d'Esports, i l'Atlètic Lleida segueix amb posicions de descens a la 14a amb 7 punts. Clar, veníem de 4 punts, si no s'hagués guanyat ahir ja quedava darrer, i la darrera posició que dona dret al playoff d'ascens està a 12 punts, per tant costa sortir de baix.
Sempre. Bueno, però això l'Atlètic Lleida va afrontar el partit a les 5 de la tarda, l'últim, perquè havia guanyat al matí el Torrent i el València Mestalla, i el conjunt de Cabrim en aquell moment era l'últim i rebia el líder, no? Centrant-nos en el partit d'ahir, va ser molt entretingut. Clar, els partits de l'Atlètic Lleida amb tants gols, l'entreteniment està assegurat. Ahir 3-2, i novament són les dues cares. Un equip, doncs, que ofensivament, amb poc que faci, és capaç de fer molts gols, una gran virtut, i defensivament pateix. Ahir jo crec que l'Atlètic Lleida va tenir la sort que li ha faltat amb altres partits a casa. Sí que va empatar l'últim segon davant del Torrent i davant del Terrassa als últims minuts, però el tempo del partit era de domini lleidatà, especialment també el dia del Girona, va acabar empatant aquests tres, i ahir davant del Barça Atlètic, doncs el Barça Atlètic va tenir oportunitats claríssimes, algunes a un metre de la porteria. Pau Torres se va rehabilitar després del seu error la passada jornada al camp de l'Espanyol B amb una actuació fantàstica, i l'Atlètic Lleida va aprofitar perfectament les greus errades defensives del Barça Atlètic. Al minut 7 el lateral regala un gol i dos corners als primers i el tercer minut de la segona part van acabar, doncs, en les pilotes a les xarxes de la porteria del gol nord del Camp d'Esports. I deixem ja fer un breu apunt de l'Atlètic Lleida per individualitzar. Hi ha un jugador que està creixent d'una forma descomunal i que arribarà, jo crec, que lluny amb el futbol. I aquest nom té... és Moro Sibidé. Clar que els dos gols ahir davant del Barça B encara el fan augmentar, no? Perquè és el rival.
Sí, home, clar, és el líder.
I a més de marcar dos gols. Però els dos gols que és aprofitar, el primer un error molt clar del defensor del Barça, s'havia de marcar la seva tranquil·litat 1-1 davant del porter i va creuar la pilota d'una manera magnífica, i el tercer que arriba després de tres rematades, un par, el porter que no sabia què fer, també l'havia de col·locar on la va col·locar davant d'una menió de jugadors amb molta tranquil·litat. Ui, viu amb aquest jugador que té molta elegància, que quan cor és un espectacle, que té a més ara la capacitat de gol dins l'àrea i que està cridat per a categories superiors.
Albert, punt d'inflexió amb aquest resultat de l'Atlètic Lleida?
Esperem que sí, tot i que jo tinc molts dubtes perquè al final els problemes són els mateixos. El que passa que ahir doncs vas fer un gol més.
Clar, no? és que clar, tenen fet dos.
Treure els tres punts. Jo, de totes maneres, la crònica l'ha fet molt bé el Sergi. Jo, amb el partit d'ahir, jo em quedaria amb una reflexió que també ve a tot en l'estat actual del futbol lligatà. I és que ahir vam tornar a comprovar que sigui qui sigui l'anfitrió del Camp d'Esports, en Lliga les millors entrades sempre són quan ve un Barça.
Sí.
I jo crec que això explica molt bé la realitat del futbol lligatà, sí. I un dels grans drames del futbol lligatà.
És una altra reflexió, ara no és futbolística sinó és social. Té raó que Albert Square, que ahir va ser la millor entrada dels partits de l'Atlètic Lleida, i que havia samarretes blaugranes amb les famílies, no?
Sí, per això ha sigut des que el Lleida va estar primera, també.
Però és normal. És normal. Jo crec que ja és un debat acabat. No és normal. Però és un debat que podríem estar mitja hora. Però jo ho trobo lògic. I si vingués el Madrid, també seria normal.
Però no és normal que diguis que és normal. No és normal.
Però passa a Tarragona, a Girona, a Lleida, a Lugo...
És habitual.
És habitual, però no és normal.
Normal no ho és gens. És habitual, que és una altra cosa, però normal no ho és gens.
A d'altres ciutats no passa això.
Com que no? Que no passa a altres ciutats?
T'asseguro que l'equip de casa se'l senten vingui qui vingui.
El Barça i el Madrid tenen seguidors a tot el món. I tenen,
però
i
la majoria ha de ser local.
Bueno, això és un altre debat. És un altre debat que seria un temps i seria també una discussió infinita.
Bueno, Sergi,
és habitual o és normal? Però és el que
ens queda un minut. Primer gol del Lleida, club de futbol.
No va servir. Marquem un gol i ens marquen el segon al segon, al minut després. No vam tenir ni temps de celebrar-ho. Per cert, que ve el Vic, la transmissió del Vic per YouTube. a tercera federació, que és que l'esport de Lleidatà, és a dir, el partit se podia seguir amb una imatge molt bona, no? Fins i tot jo al camp d'esports, a la mitja part de Lleida...
Ho miraves pel mòbil?
Vaig mirar els últims minuts, no? El Lleida apretant i no va haver manera, no? Bé, sí, derrota, dos punts, estem ja a dues jornades per sortir del descens. Aviam, és dur, però reitero, no és inesperat. No és inesperat. Ara, diumenge que ve a les 12, davant del Peralada, una nova final per l'equip de Cortés.
Déu-n'hi-do. Albert Square, escolta, que tinguis bona setmana. Com sempre, un plaer. Gràcies.
Igualment, merci.
I Sergi Tor.
Molt bé, a veure si dilluns també hi ha bons resultats per tothom.
A veure què tal. Gràcies, Sergi.
Gràcies, adéu-siau. I la victòria de l'hoquei, també important, eh?
Sí, sí, sí.
És la primera casa pel Parc de Lleida, Llista Blava.
Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una de la tarda. Ara et deixo amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra i ho farem amb el José Miguel Cruz, el company amic des de COPE Catalunya i Andorra. Recorda que aquesta setmana culmina amb el cap de setmana del dia de la Seu Vella, el dia de la Festa Major de la Seu Vella, que ens ho ha explicat el Joan Ramon González, tot organitzat pels Amics de la Seu Vella, i que ho pots trobar a la seva web amicsseuvella.cat, amicsseuvella.cat. Apa, des de Lleida i tornem demà a les 12:20, que acabis de passar un bon dilluns.